castelloneries.
La història, la tradició, els homes i les terres de Castelló i les seues comarques, tots els dissabtes a aquesta mateixa hora, en nostres antenes.
Castelloneries.
Una producció sonora que escriu, presenta i dirigís Quiquet de Castàlia.
Castelloneries.
Benvingut siga qui al seu programa ve.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Caballeros de la vila, rabals i comarques castellonenques, bona vespre a tots. A continuació, anem a ofrenar a tots vostès el segon número monogràfic extraordinari dedicat a la vida i la música del mestre Josep García i Gómez en commemoració del 20 aniversari de la seva mort. Recordem a tots vostès que el passat dissabte i dins del primer número ofrenat van poder escoltar les col·laboracions especials de Josep García Guinot, Salvador Bellés, Toni de Cuc i les veus de l'Escolania del Santuari Basílica de Lledó, la banda de música de Vilavella i el desaparegut cors mixtes de la secció femenina, aixina com una gravació retrospectiva de Pepito García, que en pau descanse al piano, i les campanes del fadrí de la vila, el nostre campanar. I aquesta vesprada, ara mateix, es comencen a desfilar les pàgines sonores extraordinàries de Castelloneries en el seu segon número monogràfic de 1978, commemorant el 20 aniversari del mestre García, gran compositor i millor castellonenc. Ens acompanya en aquest principi el piano del seu fill major, Josep García Guinot, en gravació exclusiva des de Caracas per a Castelloneries i tota l'escolta de la emissora de Cana. Són els Aires de la Plana, una altra obra poc divulgada del plorat mestre García, que obri nostre brancal en la firma i veu de Josep Miquel Francesc Amús. Avui amb un títol: El mestre García en el record del poble.
Anys va fer el passat 3 de juliol, en què, víctima d'un malaurat accident, la dalla de la mort ens arrebatava una figura ben estimada pel nostre poble. Pepito García, tal i com el coneixia la seva gent castellonenca, el mestre Josep García i Gómez, entranyablement estimada Castelló, ens deixava ara el seu traspàs i, com a herència, el millor del seu art, la seva música tremendament casolana i de la soca. El seu record d'home bo, entregada a una tasca de promoció de les noves generacions, que avui són capaços d'aportar-nos el seu mestratge i valer, i la seva fecunda obra de recuperació de tot un patrimoni popular i musical, perdut i destrossat després d'èpoques passades d'ignorància i despreci per tot l'autòcton, que dissortadament s'han perllongat fins als nostres dies. Jo, que no conegué el mestre García, que al moment del seu traspàs tenia, si més no, 2 anys, m'és força greu el parlar-ne d'ell. A mi, que no el vaig veure mai per eixos carrers de nostra vila i ravals, amb la seva trontollà en bicicleta o dirigint la desapareguda banda infantívola de la Casa de Beneficència, m'és tan sols permitir del parlar del mestre García des dels ulls del record, des de l'admiració i el respecte que em mereix tothom que hagi estimat a Castelló, a la seva gent, a les seues costums. Amb eixa vena misteriosa i cordial que ens plega als que estimem i lluitem per la terra, ens és grat recordar aquesta vesprada a Josep García i Gómez, a la seva vida i a la seva producció musical castellonenca. Per això, quan de nou tornen les generacions d'abans i d'avui a estimar i a valorar l'aportació popular al patrimoni col·lectiu comú, la figura sempre viva i actual del mestre García cobra un nou valor més alt si cap, quan de nou la música de la terra, a més de la folklòrica, torna a portar-nos un missatge d'il·lusió renovada i de fe en un futur més nostre, més propi i peculiar, els pentagrames castellonencs de Pepito García cobren vida per ofrenar-nos eixa saba cordial que regalim a la seva música, engarçant-la amb arpegis de rotllos i canyes, com dia Pepito Barberà. El rotllo i canya, el seu passodoble de l'any 1952, símbol de les nostres festes madaleneres. Però el mestre García està molt lluny de ser un músic qualsevol. Director dels cors mixtes de la secció femenina, fundador de l'Orquestra Simfònica de Castelló, autor de partitures per a representacions de betlems populars, els seus Aires de la Plana, les seues Castelloneres, La nit marjalera, Nochebuena en la Plana i tants d'altres composicions realment originals, concebudes amb emoció i tendresa, són la prova més evident del seu valer, de la seva tremenda capacitat creadora i emotiva. Amb quin plaer recordem aquella quinta Betània en record del fill llunyà que ens interpretava fa poc el piano del mestre Alexandre García. I com tantes i tantes coses, encara tenim ací la immensa major part de la seva obra desconeguda, inèdita. Les carpetes del mestre resten en algun lloc que jo he vist silencioses, esguardant tota aquella tasca de recuperació de les cançons i melodies del Pla i Muntanya que el mestre García anà escorcollant per tornar-les després vives i galanes de nou al poble. Són artífex i són destinatari. Per què es desaprofitar aquella lloable i providencial intenció de la Diputació Provincial sota la presidència del doctor Albella per tenir un disc amb l'obra del mestre García? Estarem condemnats sempre a la mediocritat per no saber apreciar i valorar els nostres homes i dones, moltes vegades menyspreats tan sols per això, perquè són de Castelló. En record, en homenatge del 20è aniversari de la mort del mestre Josep García i Gómez, i quan encara es viu el resó de la commemoració del traspàs del poeta Bernat Artola, als que el bon Déu volgué ajuntar ben aviat, llancem fort del nostre crit des de les antenes de Castelloneries, perquè d'una vegada i per sempre fem justícia als valors populars. I el mestre García, avui desconegut entre amples sectors de les noves generacions, puga rebre el merescut reconeixement del seu poble de Castelló, al qui ell sabé donar allò que de més íntim i personal tenia, allò que més estimava i que conformà la seva personalitat en el temps, la eterna música feta veu del seu poble.
Una veu ben coneguda i estimada ofrena el seu conreu a la millor evocació de Pepito García en aquesta tertúlia extraordinària de Castelloneries. Una veu que ja no està entre nosaltres, però que per un milagre de la tècnica, en gravació magnetofònica retrospectiva, ens cap l'honor de poder ofrenar aquesta vesprada. Com una ofrena casolana, amorosida, reblida de nostàlgies, la ploma i veu del gran escriptor costumista Pepe Barberà Ceprià se assome de nou a Castelloneries des d'un finestroner del cel, com ell agradava de dir, recordant-nos una de les seues col·laboracions mai oblidades per al nostre programa. Així està, com ahir, com avui i com sempre, en ànima i esperit, Pepe Barberà Ceprià.
A la Santa Pau de Déu. El bon amic Paco Vicent, més conegut per tots vostès com aquí queda Castàlia, segur que penjà de l'estaca les espardenyes de Cànem, i en comptes d'esmolar rastells com abans per a cercar furgues i cucs cada setmana, i deixar-los caure al pap tots els dissabtes de l'any, ara s'ha buscat una fura llambrenca i espavilada del carrer Sant Blai, i com qui res no fa, li trau de sota els coscollars i del mateix forà del cau les llebres que ajauen esmortides en Santa Pau, farcides d'alifacs. Avui, la fura lluenta s'ha colat per la gatera del meu brancal i, sense donar-me temps per esmunyir-me de la seua dentellada, me solte. Parlem de Pepito García. Vostè era amic d'ell, vostè el coneixia bé. Vostè, sense cavilar, els omplirà el temps. Vostè sap més que tots. Vostè, si vol, ens farà plorar. Vostè, si vol, ens farà riure. Vostè... Vull, xiquet, avui, més que per tu, més per tu que per Quiquet, ha caigut dins l'enfilat. Que fàcil és recordar i fer recordar a tots el que era Pepito García. Als que de bo el coneixien, no cal malgastar saliva, no cal retraure res d'ell. En dir Pepito García és dir-ho tot sense dir res. I per a tots els bons castelloneros que no ratllen els 40, és poc temps el que ens donen per a contar tot el que va fer i va ser per al Castelló. La més senzilla humanitat de tot un home, que ens va deixar la pell a pèntols per tots els nostres carrers i carrerons, clavat per les bones, en les seues dolces mans i el seu beneït seny, fuses i semifuses surant cada dia el vent. Centenars de xics i de xiques escoltaven cada dia, a més de les seues lliçons, els seus consells, els seus afanys, el seu quefer. I no mai encara de ferro, sempre dolç, sempre suau, sempre sencer. Un mestre que es donava en cos i ànima i quasi sense cobrar res. Semblava que en comptes d'ensenyar, deprenia ell des de més. Pepito García no ha mort. Ell viurà sempre, perquè fins va partir a gallos la seva animeta, que s'ha quedat surant el vent, fenyent arpegios de rotllos i canyes i clavant-los dins dels cors de la nostra benvolguda gent. A tots els seus, els que porten la seva sang en la mateixa bondat d'aquest carrer de les monges, el meu millor abraç en la Santa Pau de Déu. Pepe Barberà.
El doctor, en Àngel Sánchez i Gozalvo, cronista oficial de la ciutat, honora i prestigia, una vegada més, la tribuna sonora de Castelloneries. Avui, contestant-nos a unes preguntes sobre la temàtica extraordinària que ens ve ocupant. Pepito García.
La figura del doctor Don Àngel Sánchez i Gozalvo, cronista oficial de la ciutat, és ja habitual en tots aquells programes interessants i transcendentals que portem fins als micròfons de Castelloneries de la nostra emissora. En aquesta ocasió acudim també a la personalitat de Don Àngel Sánchez Gozalvo per a que ens parle del mestre Pepito García en este 20è aniversari del seu traspàs del temps a l'eternitat. Don Àngel Sánchez Gozalvo, com a cronista oficial de la ciutat, estem segurs de que ens pot parlar molt bé tant de la figura del mestre García com de tot aquest ambient musical, i cultural i artístic de les primeres dècades del segle XX, i dintre d'elles entroncar la figura del mestre Pepito García com a músic. Don Àngel, ens pot fer una semblança de l'època del mestre Pepito García?
Per a parlar de Pepito García, a que jo el volia entranyablement, hi ha que estudiar el que era l'ambient de Castelló que va precedir a la figura de Pepito García i on ell se va formar, al costat de son pare. Sempre Castelló ha tingut el mateix en la música que en les lletres, una selecció, sobretot en la artesanies, i que ha hagut sempre interès en la gent del poble, el que els fills d'eixos artesans pues, o tocaren el violí o tocaren el piano, per lo menos que sabien una miqueta de solfeig, en fi, de manera que això va mantindre i s'arrastra ja des de ja finals del segle XIX, on hi havia unes tertúlies com la dels Chillida, on estos se reunien molt, quasi totes les setmanes, i en altre moment entre ells canviaven, intercanviaven opinions sobre les obres que anaven apareixent, i després pues, se dedicaven a tocar. L'un tocava el violí, l'altre tocava el cello, l'altre tocava el piano, i claro, això mantenia, i d'ahí va eixir pues, una dinastia de bons aficionats, com era el metge don Agustín Segarra, l'abuelo de Matilde Salvador, on allí tocaven el piano, però admirablement. El don Agustín, la seva senyora, la Joaquina, la filla, Matilde, la mare de Matilde Salvador, i que després la Matilde, mare de Matilde Salvador, se va casar en Pepito Salvador, i, clar, pues, que havia allí una llama contínua sobre la música i mantenia, a més, pues, ixa fixa. Entre l'artesanat, naturalment, les hores lliures pues, se dedicaven precisament a l'aprenent d'aquestes coses, i així hi havia, entre ixa artesanat, el Silvio Pellizco, que a més era poeta, Vicent Pere Ripollès, i jo digui, sobretot va aixir ahir el mestre Ripollès, el canonge Ripollès, mestre formidable, i en relacionat amb Don Moqueró i amb tots els estudiosos de la música polifònica belgues, i que va ser president de l'Associació Siciliana Espanyola, en contacte en Pedrell, en Falla, i que va revigoritzar la música, sobretot no la música ja religiosa, que la enaltix enormement don Josep Climent, actual mestre de capella del patriarca, i que naturalment encara perdura i encara l'enyoren en la catedral de València.
Bé, don Àngel, sumament interessant esta faceta de la vida de Castelló de la primera meitat del segle XX. Anem a parlar ara ja de la seva relació amb el mestre Pepito García. Com va conèixer vostè al mestre Pepito García? Quina va ser la seva relació en ell? Parlemos també de com se va gestar la lletra d'eixe pasodoble rei de les festes de la Magdalena, el Rollo i Canya.
Pues Pepito García, naturalment, va ser quan Castelló, afortunadament, no tan dens de població com ara, se coneixíem tots i naturalment s'admiràvem uns altres, naturalment, i se volia. I un dia, pues, Pepito García, com ja va deixar llibertat respecte de mi, va aparèixer en ma casa i em diu, no, has de vindre amb mi, però així és sense més ni més. Diu, has de vindre amb mi a l'emissora, diu, perquè hi ha que fer ahir un passodoble i tal, i tu, jo li vaig contestar que jo en la vida havia fet lletres, ni era poeta, ni Cristo de la Fundó, però en fi, com no podia resistir-me, sobretot tratant-se d'una cosa de Castelló i de Pepito García, pues van anarem a l'emissora. I en l'emissora ell se va posar al piano, vas començar a tararejar, anem i tal, i així, pues realment la lletra qui la va fer va ser ell i no jo. De manera que jo vaig ser un ajudant, vaig actuar en el forceps meu roïn per atraure aquella criatura a llum. I després, en gran sorpresa meua, pues vaig veure que en la votació eixa de la plaça de Bous pues, vaig ser premiat el passodoble este. No me va estranyar gens, perquè naturalment Pepito García, a més de que era un home que estava pues, ofegat per les ensenyances, no tenia temps per a res, perquè l'abrumaven, era, responia a una postura d'un Castelló que jo encara he conegut, que era el de don Ángel Gascó, que era, va ser un altre músic que li va posar música a la sarsuela del Mosquedem de Santiago Soler, i que naturalment no hi ha que repassar més que la col·lecció de l'Heraldo de Castelló de l'any 2 i de l'any 3 i del 10 i tot això, per a veure que naturalment en Castelló hi havia una tal afició a que la joventut i les... no hi ha els dels xics i les xiques de bones cases, sinó hasta entre els llauradors i l'artesanat, sobretot entre els menestrals, que hi hagués per lo menos una formació, que hi havia un professor de violí, que no recorde ara, que vivia allí en el carrer Major, que baixem, que era un formidable mestre, que naturalment tenia sempre una sèrie de deixebles que van contribuir, i naturalment totes les orquestes que han hagut en el teatre principal pues estaven formades per gent d'esta que havia estudiat en un o en altre mestre d'esto, i això és el que perdura avui encara en Castelló.
Bo, don Àngel, anem a parlar ara un poc de la música del mestre García. Vostè certament també ha conegut la producció musical del mestre García. On es podia entroncar esta música de tipus popular del mestre García, si és que certament ha sigut popular? Podia també parlar-nos d'aquesta distinció entre la música popular d'ell, com podia ser el rotllo i canya, gaiata sindical i altres, i la seva música més profunda, la seva música, per exemple, de piano.
Pues el mestre García, naturalment, va tindre que ser el seu nomenament de director de la banda de l'antiga Casa de Beneficència, avui Casa, no sé què, de la Diputació, va ser molt pintoresc, perquè van constituir un tribunal on portaren entre molta gent preparadíssima per a formar el tribunal el mestre Ramon de Grinyón. I és perquè naturalment hi estava, entonces hi havia una diputació que segurament va enlairar de tal manera el càrrec que va portar a les eminències que privaven entonces. I el mestre Ramon de Grinyón, després de que va acabar, li van donar la plaça a Pepito García, perquè naturalment era el millor, pues se lamentava perquè va dir, hombre, dius, m'han fet perdre temps, m'han fet perdre. Bueno, total, que Pepito García va quallar en la banda, i en la banda va fer una gran obra. Jo tinc l'experiència en alt, perquè tots els anys, quan jo tenia en ma casa a una familiar de Benicarló, que per assistir a les festes de la manera se posava la teja i tal, i jo li diria sempre la clavariesa, i jo dic, pues venia Pepito García al front de la banda, i davant de ma casa mos tocava sempre o el rotllo i canya, un passo doble, en fi, les coses que ell anava fent. Esta música de Pepito García, com la de tota la de l'època, naturalment, pues responia al predomini hegemònic que tenia la música de don Salvador Giner, de manera que avui que han armat el lío i eixen de lado, que tal de catofania, i aquestes coses. I jo, per a mi, claro, com som un home també de l'època eixa, pues m'agrada la música eixa del mestre Salvador Giner. I per això, estos homes que tenen un sentit, diguem-ne així, primigeni de lo que és l'esperit del poble, poden quallar ante una multitud indocta, com va ser eixa de la plaça de Bous, que va votar i votava en un vot sentimental. Ara, analitzar la música de Pepito García, jo no m'ho vull ficar en bucs, primer perquè no me sé, jo digui després, perquè naturalment, com el que a mi m'agrada és la música eixa que té la raïl de don Salvador Giner, pues me quedo en Pepito García i prescindís de la música d'ara.
Bé, don Àngel, a 20 anys vista del traspàs del mestre Pepito García, què pensa vostè que ha portat la música del mestre al nostre Castelló? Certament, si avui rendim un homenatge al mestre García, és precisament no tan sols per a recordar el seu pas pels nostres carrers, per la nostra terra, sinó també per a valorar, per a enlairar tot allò que de positiu el mestre ens ha deixat. Què pensa, don Àngel, que ha portat el mestre Pepito García a Castelló?
Sí, pues ha portat moltes coses, com totes les que se van fer, afortunadament, en l'època eixa de la revitalització de les festes de la Madalena. El pregó de Bernat Artola, clar, un acert, naturalment, perquè aquest home tenia moltes coses dins, i clar, i les podia dir, pues, meravellosament. I Pepito García, en el seu rotllo i canya, pues, va donar el que podia donar, i naturalment ha contribuït a enaltir i a revitalitzar aquesta festa, i sobretot a exaltar els valors del poble, que són precisament els que deuen exaltar-se permanentment, perquè és un poble que no tinga un esperit i un sentit de la terra és un poble que realment està condenat a ser colonitzat o a morir.
Agraïm de veritat aquestes paraules sinceres, aquestes paraules autoritzades de don Àngel Sánchez Gosalvo, cronista oficial de la ciutat. Agraïm també el seu pas una vegada més per al nostre programa de Castelloneries i esperem en que molt pronte, fins a una altra ocasió, la veu de don Àngel torni a saltar a les antenes per a conreu de tota la nostra escolta. Moltes gràcies, don Àngel.
Rollo i canya. El passodoble rei de les festes de la Magdalena té un lloc ben concret en la evocació de la figura del seu inspirat autor Pepito García. Ell, el rollo i canya, serveix de titular musical per a la pàgina extraordinària que anem a escoltar. En el homenatge radiofònic extraordinari de Castelloneries a la memòria del mestre Josep García i Gómez, la Vila i Ravals, representada per el seu jurat en cap, il·lustríssim senyor en Vicent Pla i Broc, alcalde de Castelló.
Els micròfons viatgers de Castelloneries han eixit una vegada més al carrer per a recaptar la veu del poble, la veu del poble de Castelló, que ens comunica les seues experiències, que ens comunica les seues vivències. I en aquesta ocasió busquem l'opinió, la paraula autoritzada de totes aquelles persones que més van contactar en l'esperit, en la manera de ser, en la vivència més entranyable del mestre Pepito García, al que ara recordem després de 20 anys del seu traspàs d'entre nosaltres. En aquesta ocasió acudim a recaptar la paraula autoritzada d'en Vicent Pla i Broc. Ell va conèixer a Pepito García, ell va intimar en Pepito García, ell pot dir-nos moltes coses del nostre mestre Pepito García. Don Vicent Pla, com va néixer la seva relació amb el mestre García?
La meva relació amb Pepito García, que el tinc en la glòria, va néixer des de la meva edat més temprana, o sigui que jo crec que tindria pues, 6 o 7 anys quan ja vaig conèixer a Pepito García. Posteriorment, degut a les nostres aficions musicals de la joventut d'aquella època meva, pues, va ser molt més íntima. Encara que ell era major que jo, pues, era d'una bondat tan gran i d'un companyerisme tan gran que quan en una penya que vam formar per a poder interpretar sarsuela en el teatre, ell era el que ens ensenyava les partitures i el que conjuntava en companyia del que teníem entonces com a director, Eduardo Bosch, que era el trompeta de la banda de música de Castelló. Pepito García, per a mi, era un home d'una bondat meravellosa. Era tan sumament humà que qualsevol problema ell sempre te ho arreglava en una xirigota o bé tocant en el piano una d'aquelles cançons antigues de les quals ell era tan amant de buscar i rebuscar per tota la província nostra. Era un constant treballador en quant a recollir tot el que poguera ser interessant en quant a lletres i melodies antiques. Se passava moltes hores parlant amb gent més vella que ell perquè era un investigador constant. Com a músic, per a mi Pepito García era un músic excepcional. Tenia fama en tota Espanya de ser el músic que més llegia partitures a primer vista. Jo no recorde mai, i en grans experiències, perquè entonces estàvem sempre posats o bé a casa o bé ensaiant damunt del piano, que se li presentara una partitura davant del piano i que no la poguera tocar a la primera vista. I això ho coneixien perfectament des del Conservatori de Música de València i tots els músics que jo coneixia de l'època.
Bé, don Vicent, es acaba de parlar vostè de Pepito García com a home i, en certa manera, també de Pepito García com a músic. Anem a endinsar-nos en la seva problemàtica musical. Certament, una de les obres més conegudes del mestre García, tal vegada a nivell popular, siga l'entranyable passodoble Rollo i Canya, escollit com a passodoble rei de les festes de la Magdalena en aquell famós certamen de passodobles que va tenir lloc a la plaça de Bous de Castelló, crec que l'any 1945. Què ens podia dir vostè també com a amant de la música, com a coneixedor de la música del mestre, d'este passodoble, del passodoble Rollo i Canya?
Pepito García, recordo jo que una volta que ell estigué malalt de grip i tras diverses visites que li fem a sa casa estan incitat en la seva habitació, a on entrar allí ja era tot una demostració del caràcter que tenia Pepito, a on hi havien fils nugats inclús per obrir la finestra sense menejar-se. Era una persona d'una humanitat tan gran que era graciós que inclús dins dels seus dolors de les febres i parlant de fer algo per a que Castelló tinguera una espècie de símbol musical, en diverses ocasions se va alçar del llit per anar al piano i tocar algunes melodies velles que, entrellaçades en coses noves, tenia un cert sabor castellonenc. I així, d'aquesta manera, crec que en dos o tres nits va néixer el Rollo i Canya.
Bé, don Vicent, també sabem que vostè va estar en esta gestació primerenca del Rollo i Canya i que, si no estem mal informats, doncs va ser un dels primers que va cantar el Rollo i Canya. Què ens pot dir d'això?
Pues la primera volta que hi va interpretar un coro el Rollo i Canya va ser en la emissora de Ràdio Castelló i me va cabre l'honor de jo fer el trosset del solo per primera volta en la història.
Una bona primícia. Bueno, però la música de Pepito García no és tan sols esta música de tipus popular, com pogués ser el Rollo i Canya, com pogués ser Gaiata Sindical i tants altres passodobles eixits de la seva inspiració, del seu pentagrama. El mestre Pepito García tenia també una música sèria, una música profunda, sobretot la música de piano, una música que, per desgràcia, està molt poc coneguda encara. Diem abans en la presentació de que la música del mestre García està encara en polsoses carpetes arxivada sense poder donar-se a conèixer. Tal vegada sigui molt poques persones les que coneixen esta música selecta, esta música tan interessant i tan profunda del mestre Pepito García. Don Vicent, vostè la coneix, què ens pot dir d'esta música seriosa del mestre?
Jo sé que quan ell tocava en serio, i eren prou voltes, era algo excepcional. Era un home que vivia per a la música, i estic completament convençut, i això la família ho deu saber millor que nosaltres, que deu tindre coses molt bones, francament que meravelloses, i que estic segur que tindrien que eixir a la llum per a que tots ho coneguem, perquè és un músic que no pot passar desapercibit. No era solament el músic que diuen, home, Pepito García és un home que és el director de la banda de música de la Beneficència, on va crear tants músics per a Castelló, i que era un home pues, que buscava molt la comoditat, que inclús anava passant unes passacalles pel carrer anant damunt d'una bicicleta i en la batuta tiqui-trac, tiqui-trac, mentre el seu fill major, el que ara està en Amèrica, tocava el tamboret davant de la banda. No era això sols, era algo més serio, molt més profundo, i jo crec que seria hora ja de traure tot el que tingui escrit, que segurament la família ho deu tindre, i donar-ho a la publicitat.
Entonces, don Vicent, què pensa vostè que ha aportat la música de Pepito García, sobretot a aquests primers 50 anys de la història del nostre poble? Ens atrevim a dir de que el mestre Pepito García va ser, si no el millor, si un dels millors músics de tota aquesta primera època, d'aquesta primera meitat del nostre segle XX. Què pensa vostè que ha aportat la música del mestre García al panorama musical i cultural del poble de Castelló?
Jo crec que, degut a la seva gran senzillés, no s'ha donat a conèixer. I també, quizà, perquè els músics castellonencs sempre han sigut un poquet polèmics en el sentit de que alguns han tingut, en certa manera, i sense ànimo de ferir a ningú perquè Déu m'hi guarde, jo no vulguera, han tingut alguns algo de cels. Però la veritat és que, si no és més coneguda, la música de Pepito García és degut al seu caràcter tan sumament senzill que fer les coses sense donar-li ninguna importància, i que si escrivia alguna cosa, pues segurament ho tenia abandonat en algun en alguna carpeta o en algun calaix d'alguna taula de sa casa, i que en sa casa, que era una casa on tot el món tenia entrar a l'hora que fora i eren tots ben recibits, pues possiblement algunes coses s'hagin perdut. Però jo crec que la família deu tindre algo bo. I des de luego ha sigut, com antes ha dit, un incansable buscador del folclore nostre. I això crec que pocs ho hagin pogut fer.
Bé, don Vicent Pla, creiem que ja està molt complet esta semblança, aquest esbós que han fet de la vida i de l'obra del mestre Garcia. Hem deixat conscientment la seva faceta d'alcalde de la ciutat per al remat, per a conèixer a Vicent Pla, home, a Vicent Pla, amic íntim del mestre Garcia. Don Vicent Pla, com a alcalde de Castelló, què pot dir als castellonencs en este 20 aniversari del traspàs del temps a l'eternitat del mestre Pepito Garcia, quan fa poc també hem celebrat el 20 aniversari precisament també del traspàs del poeta Bernat Artola? Què pot dir d'aquestes figures nostres que han anat desapareixent del panorama cultural de Castelló? Pensa vostè que han deixat alguna cosa per al nostre poble, què ens pot dir?
Pues jo sempre he cregut lo mateix, que els homes passem, però que les obres perduren. L'obra de Pepito, l'obra de Bernat Artola, l'obra de tants altres artistes castellonencs, crec que no pot morir. I per a que no morgui, nosaltres tenim que tindre l'obligació de mantindre aquesta cultura que ens han deixat, donant-la a conèixer a tot el nostre poble actual.
Castelloneries, aquest ha sigut el segon programa extraordinari monogràfic dedicat al 20 aniversari de la mort, del pas del temps a l'eternitat, del mestre Garcia. Ha intervingut en el porrat musicant Vicent Baldaio i Atzuara. En la taula de redacció, Gerard Miquel Francesc Amús, i les col·laboracions especials de Josep Barberà Ceprià, en gravació de Nostra Cintoteca, el doctor en Àngel Sánchez Digo Zalbo, cronista oficial de la ciutat, i l'alcalde de Castelló, en Vicent Pla i Broc. Guió, coordinació i direcció a càrrec d'un servidor de vostès, Quiquet de Castàlia. Senyores, senyores, muy buenas tardes. Cavallers de la Vila, Rabals i Comarques Castellonenques, bona vespre a tots i fins el dissabte que ve, si Déu vol.
Ha passat per les antenes de Ràdio Castelló el testimoni i la vivència pairal de
Castelloneries,
una producció sonora que tots els dissabtes a les 3 de la vesprà convida a tota nostra escolta.
Castelloneries.
Escrit, dirigit i presentat per Quiquet de Castàlia.
Adeu, amics tots.